Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Avui 14 minuts del matí, segona hora d'aquest matí a nosaltres d'avui dijous 28 d'octubre del 2010. El nostre habitual temps de la DEC cada 15 dies ens proposarà aquesta temporada dividir l'espai en dues parts. En una primera, temes que han sovintejat també en els darrers mesos sobre l'actualitat empresarial o alguns dels aspectes de la DEC que val la pena destacar, i en una segona part ens dedicarem a abordar la circumstància específica d'alguna empresa de la comarca que també està en l'òrbita sota el paraigües de la DEC. Saludem la Susana Gómez. Susana, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Què és la DEC Advising, Susana? Per explicar-ho així d'una forma fàcil.
Doncs és un col·lectiu que està sota el paraigües de la DEC i el que intenta és fomentar nous emprenedors.
D'acord.
Ajudar a recolzar nous emprenedors.
D'acord. Aquí tenim dues representants d'aquesta branca de la DEC, de la DEC Advising. Saludem a la Cristina Puigpinós, d'ADN Studio. Cristina, bon dia, bona hora.
Bon dia.
I a la Cristina Mestre, de Design 41. Cristina, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Totes dues us dediqueu al món de...
Bé, amb mons diferents.
Amb mons diferents.
Sí, sí. ADN Studio, bueno, és una agència de comunicació.
Sí.
I ella és...
Sí, jo sóc interiorista i faig, bueno, tot el que sigui reformes, decoració, interiorisme.
Entesos. Sí. Dos àmbits absolutament diferents, per tant, però en el cas de la DEC o sota el paraigües de la DEC, amb un objectiu comú, que és cercar nous emprenedors.
Assessorar-los.
A veure, assessorar-los.
Ajudar.
Perfecte. Ajudar.
Portar-los una mica de la mà.
No? Doncs gairebé podríem començar per aquí. Quan un assessora un nou emprenedor, se suposa que aquest nou emprenedor ha d'estar disposat també a acceptar una possible conclusió no massa positiva a les seves expectatives, això d'entrada?
De fet, no són assessoraments un a un, sinó que ens ajuntem en una taula, normalment entre quatre a set nous emprenedors, de sectors totalment diferents, tipus de negoci totalment diferents.
Entesos.
I la primera part d'aquesta sessió ens expliquen cadascú el seu projecte, i a partir dels seus projectes anem donant consells, que és una manera de treballar que serveix per tothom, perquè potser en la mateixa taula hi ha una persona que té una botiga virtual, hi ha una altra persona que té una empresa de serveis, i llavors, clar, es va tocant tema web, tema de serveis, i serveix per tots.
Tothom ha estat nou emprenedor, hem de suposar, alguna vegada a la seva vida, com és el cas de les dues Cristines, i hem de suposar que aquesta experiència pròpia és la que ha d'ajudar, d'alguna manera, a poder guiar el camí dels que comencen de nou, no?
Home, és molt d'agrair que hi hagi una associació que t'ajudi, a veure, que t'ajudi al principi, perquè vas molt perdut. El que deia la Cristina és que, és veritat, poden vindre d'uns sectors molt diferents, els nous emprenedors. Jo he fet dues sessions només, perquè també estic novell amb aquest sector, però bueno, ho faig encantada, i em vaig trobar que amb la mateixa taula hi havia uns que posava una cafeteria, l'altre que posava una botiga de roba, l'altre que posava una empresa de serveis. Clar, les preguntes són molt diverses, són molt específiques pel seu negoci, però tu, com en aquell moment que fas una mica de docent, com de professor, va bé, ho expliques de forma que tots dintre del seu sector ho puguin agafar, perquè clar, jo que em dedico a l'interiorisme, i era el que jo estava assessorant, estava assessorant interiorisme, clar, tots venien amb el seu planell o m'ho dibuixaven allà i em deien, escolta, què puc posar aquí? Ho faig bé? Les llums estan bé? Clar, sí, però els altres escoltaven. Poder venir el de la cafeteria i dir, home, aquesta circulació així no em va bé perquè estàs impedint la bona circulació de la teva cafeteria. Però clar, l'altre em deia, doncs jo també he posat això aquí, què et sembla? Doncs això ho tindríem que canviar, ho tindríem que... Vull dir que dintre de que dones un paràmetre per funcionar, els altres també ho escolten.
D'acord, ens posem en un punt de partida. Quant de temps fa que estàs en l'empresa?
D'ADN Studio?
Sí,
2 anys.
2 anys. L'empresa té una llarga trajectòria.
Sí, més de 15.
Més de 15. Quant de temps fa que...
Jo 10 anys.
10 anys.
Sí.
Us ho pregunto perquè el perfil del nou emprenedor, si haguéssiu de definir més o menys els nous emprenedors de l'actualitat, són persones que coneixen molt el context on volen situar la seva empresa, sí, no, van molt perdudes, sí, no, de la mateixa manera que van molt perdudes, són molt agosarades a vegades a l'hora de plantejar les coses i han d'intentar mesurar una mica la seva pròpia ambició. Si haguéssiu de definir un perfil...
És difícil,
De definir,
un perfil, perquè a crear una empresa tant s'hi atreveix gent que té 20 anys com gent que en té 45.
D'acord. Siguin homes o dones?
Sí, de forma indistinta.
D'acord. Tinguin una situació econòmica complicada o no, em refereixo, moltes persones arriben a l'àmbit dels nous emprenedors com en la jornada que la DEC programava el dilluns per necessitat, per obligació?
Hi ha casos que passa així i hi ha casos que és simplement perquè volen tenir el seu propi negoci.
Per vocació.
Exactament.
Per vocació. Mm. Cristina, hi ha una mica de...
Sí, jo diria que n'hi ha... Vaja, l'estadística que he fet jo és més per necessitat, ara mateix, en aquests moments en què es trobem. Però sempre hi ha la persona que és emprenedora per vocació. La persona que ja la veus, és que ho veus.
Són dos perfils molt diferents. Muntar un negoci per necessitat... planteja ja alguns condicionants especials?
Per mi és més perillós.
En quin sentit, Cristina?
Amb tots.
Parlo de dues Cristines, però sí. Per no dir Cristina 1, Cristina 2, Escolten vostès ja d'això, La Cristina Puigpino, en quin sentit, Cristina?
És més perillós perquè és una fugida d'una situació i muntar una empresa ha de ser una cosa molt... És un projecte que s'ha d'estudiar molt i s'han de tenir molts factors i s'ha d'estar... entenc jo, bastant cultivat per ser emprenedor, perquè acaba sent responsable de moltíssimes coses i has d'entendre de moltíssimes coses. En aquest sentit, formar part de la DEC és fantàstic perquè t'assessora i t'informa de les novetats de tots els àmbits, tant del tema de temes de comunicació, temes de laboral, temes fiscals, de tot, no? Però és que, clar, un emprenedor, per petit que sigui, ha d'entendre de tot, perquè no val després dir, és que jo no ho sabia. Llavors, fer-ho de forma de fugida d'una situació potser és més perillós. No vol dir que no pugui sortir bé, perquè hi ha molts casos que surt molt bé, no? Però el punt de partida és més arriscadet.
D'acord. Vols dir que hi ha d'haver un convenciment absolut, o bastant absolut, dels passos que s'han de fer i dels riscos que una persona pren en cadascun d'aquests passos, no?
En aquest sentit, també la Mancomunitat fa una feina molt important perquè prepara els plans d'empresa i això, doncs, és una manera de parar-se i estudiar i preparar el que ha de ser l'empresa i de tots els sectors.
Perquè cada vegada que fem una trobada hi ha 7 o 8 persones.
Sí, que expliquen el seu cas i nosaltres...
I que venen, que venen de vell nou a proposar un projecte?
O que ja l'han començat.
O que ja l'han començat.
Sí. Llavors, sobre la marxa hem d'anar assessorant, mirant, dient, has tingut en compte aquest tema, has tingut, en el meu cas, que assessoro un nivell de comunicació, doncs, i com donar-se a conèixer i com vendre, doncs mirem des de temes del naming de l'empresa, marca, distribució, un munt de temes que llavors veig si els han tingut en compte o no, i a vegades si els han tingut en compte aspectes que també es poden retocar i... donar una mica d'idees.
D'acord. En el teu cas, Cristina, i també la Cristina Puigpinós com la mestra ho poden segurament explicar totes dues, hi ha persones que creuen que posar un negoci en un determinat àmbit és una aposta segura de cara al futur? Continua havent sectors, per dir-ho d'alguna forma, que són vistos com a sectors que poden donar molt de sí o no?
Vaja, amb aquests temps que corren ara...
Com allò que ell diu, poso una cafeteria, o poso un no sé què, perquè veig que tot arreu, o veig que no sé què.
Sí, és una mica, és una aposta que veiem que s'està donant. S'està donant, no vol dir que sigui la millor, però s'està donant. Jo veig que se'n posen bastantes de cafeteries, almenys amb les dues sessions que he tingut jo ni vist.
Dic això per dir qualsevol cosa que no sé, que la gent vegi, veig que a la gent li funciona això, poso això.
Sí, però perquè també és algo que ells creuen que poden portar. És dir, no tens que ser especialista en res, ni tens que tindre uns grans estudis, ni tens que tindre una gran formació per portar això. Però jo, confirmant una mica el que diu ella, penso que és veritat, que tens que tindre un convenciment amb l'empresa que vas a posar o el negoci que vas a posar, perquè, a veure, tens que ser una mica, quan ets un emprenedor o un petit empresari, un autònom, tens que fer de tot.
I saber de tot.
I saber i no equivocar-te gaire, perquè clar, la vegada que t'equivoques et costa diners. I això, clar, al principi no es pensa, anirà tot bé, sí, però quan comencen els primers problemes és perquè has deixat de pagar això, o has deixat de fer allò, o has deixat de... I clar, és una mica... a veure, és arriesgat. Passa que és bo que la gent s'arrisqui i que vegi, perquè clar, hi ha molta gent que ve de l'empresa privada o d'altra empresa que sempre ha estat sota un jefe, i clar, ara de repente el jefe és ell. Això és fantàstic, sí, però cuidado.
Sembla mentida, eh?
No, clar, però per això dic, són emprenedors per necessitat, perquè necessiten treballar i necessiten guanyar diners, és que és lògic.
Hi ha persones que arriben d'experiències, diguem-ne, dolentes, d'experiències laborals dolentes, i que per això...
S'hi posen, volen, però, s'hi posen. I a més amb molt bona idea, vull dir que hi ha idees idees molt bones, no? El que passa que sí que és veritat que hi ha molta gent que poden ser que fracassin pel camí, però bueno, la idea i les ganes hi són. Vull dir...
I sobretot suposo que cal saber on són els límits de cadascú, on que s'està disposat a acceptar o no acceptar o sacrificar-se per aquesta convicció.
En les sessions tampoc no em dono temps molt de preguntar si...
Moltes coses a la vegada.
Sí, no? Perquè imagina't que és una taula que hi ha 4 o 5 persones i ja només explica el seu projecte.
D'acord, vols dir d'aprofundir molt en cadascuna de les...
I de preguntar abans d'haver-lo muntat. Clar, i a més que és un tema que prefereixo no saber.
Per què, Cristina?
Doncs perquè prefereixo... Ja són sobre decisions ja preses i prefereixo treballar sobre el que...
D'acord.
Que no el per què, el com i el quan.
D'acord. O sigui, en la majoria de casos us trobeu ja amb projectes que
començats,
estan desenvolupats.
Sí,
per tant, no es tracta d'esmenar la plana a ningú just i de preguntar, si no val la pena que ho facis. No, ja està fet, és igual.
Sí. Si no, bueno, ara això com
ara,
ho arreglem?
Ara com ho arreglem, això? Perquè hi ha coses que s'han d'arreglar molt?
Quan ho parlem, per exemple, amb els companys, perquè en el sistema de la DEC Advising hi ha advisors,
sí.
Hi ha els
consellers,
els consellers, exacte. I en aquest cas, per exemple, la Cristina és d'interiorisme, jo soc de comunicació, hi ha de fiscal. Clar, en el tema de fiscal, per exemple...
Això deu ser la que vols ser.
I llavors, clar, ells arriben i els hi passa una mica com en el meu nivell de comunicació, que arriben i ja s'ha començat. Llavors, al començar en el seu sentit, clar, si poses una SL, una SA o una... Aquí ja et canvia el mapa completament. Mm-hmm. I en comunicació és similar, o sigui, si ja han triat un mal naming, ja han començat a fer una distribució que potser no seria l'adequada, clar, estàs ja començant sobre una base que potser tu estàs veient que fora millor com ho haguéssim fet d'una altra manera, però llavors doncs, és mirar la manera de
poder reconduir les coses.
Justament. No de criticar, sinó de portar.
De portar. És a dir, de reconduir qüestions que poden ser, fins a cert punt, en aquests moments inicials, reconduïbles.
Sí.
Projectes d'una sola persona, de dues, de vàries, en general, què hi ha?
En principi és bastant una persona, màxim dues o tres, però una, dues és el màxim.
D'acord.
Jo també volia comentar això has dit abans. A mi m'arriben, la gent arriba ja amb moltes ganes, perquè clar, el tema d'interiorisme m'agrada. Està clar que... I a més és la part més lúdica.
És a dir, hi ha sectors que agraden o que són llaminers d'entrada.
Sí.
Àrees de l'empresa.
Àrees...
Clar, va, fiscal.
La imatge.
Fiscal és un rotllo.
És un rotllo. Sí, per nosaltres ja ho és.
I llavors, clar, arriben a les sessions i ens ho diuen els nostres companys.
Sí,
arriben
sí.
A les sessions amb unes cares que... Clar, és diferent quan van a interiorisme o quan van a comunicació.
D'acord.
Que són coses com més
que són coses això.
Clar,
eh?
I tothom ve amb una idea i, escolta, i vols dir que això, si ho posés així i amb aquests colors...
D'acord.
A vegades també m'arriben ja els...
Vols dir que no és habitual que vingui, vull posar un despatx d'assessoria fiscal.
Sí,
sí,
també ha vingut, llavors
però...
li dius com planificar l'espai.
D'acord.
Però també a vegades arriben que ja està fet, com l'altre dia em va arribar dos que ja estaven fets i que inauguraven aquesta setmana, llavors perfecte, aquí simplement, doncs mira, això, la llum
no,
i tal,
que...
hi ha poca cosa més.
Què em vens a veure?
No, doncs sí, em venia a ensenyar
clar,
el projecte, però està bé, però és veritat que la majoria arriba amb les ganes. Bueno, escolta, jo ja tinc la idea, és ideal, perquè ja tinc la idea... Com ho faries? Bueno, doncs a veure, mirem el planell i llavors els hi expliques o els hi expliques una mica què volen, què faran.
M'aturo un moment aquí. Quan una persona li pregunta a un conseller, vostè què faria? Està cedint la responsabilitat?
No.
No.
Ells et demanen què faria amb la idea que tenen ells.
Enteses.
Et sembla bé això, i que jo posaria les llums aquí, o posaria les taules aquí. Et demanen més això, coses molt més puntuals.
Vull dir, perquè fins a quin punt allò de la responsabilitat individual en un projecte que suposa doncs, el coneixement de tots i cadascun dels àmbits, quan un va a presentar-lo amb un altre, demana molt que l'aconsellin o demanen que li ajudin a acabar-lo de polir?
Bueno, hi ha una mica de tot.
Hi ha una mica de tot,
però sí que és veritat que hi ha el que diria, no sé què fer, també m'ha vingut, el que no sé què fer.
Esclar, és que...
Clar, llavors tens que dir, a veure, quina és la teva activitat? Què vols posar aquí? Llavors mirem una mica el planer...
És a dir, Cristina, vull fer alguna cosa però no sé què fer?
No. Sé el que vull fer, sé l'activitat...
Però no com fer-ho.
No sé quin aire donar.
D'acord. Consoles,
I altres, com a l'últim cas que em va passar, és que tenia tot, tenia el local, tenia el planell, ho tenia tot, però no tenia el concepte. I jo deia, això és més difícil. I jo li vaig dir, jo no puc ajudar fins que no tinguis el concepte.
Una forma fàcil d'explicar això, què vol dir?
Vol dir que sabia la seva activitat, el que faria, tenia el local, tenia inclús quasi la distribució, però no tenia el concepte de quin tipus de negoci posava. És a dir, posem hipotètic, perquè no m'agrada dir noms. Volia fer un restaurant, però no sabia quin tipus d'aire donar-li a aquest restaurant. Llavors, clar, vaig dir, tu tens que pensar ben bé quin és l'aire que li vols donar, perquè quin és el tipus de cuina que faràs. Perquè està clar, si fas cuina d'autor, és un tipus. Si fas cuina familiar, casolana i tal, és un altre.
Que li fallava allò fonamental.
El fonamental. I vaig dir, jo ho veig perfecte, veig el plan, ho veig tot, dic, ara en tens que dir. Quin tipus de cuina faràs?
Perquè hi ha una certa... No sé si hi ha una certa sensació general que qui posa un negoci ha vist exemples i diu, m'agradaria fer com allò, m'agradaria fer com allò altre, m'agradaria fer...
Pot ser, sí, hi ha gent que, clar...
He vist allò i m'agrada...
I m'ha agradat, sí, estupendo. Això funciona, a més és la fórmula, vull dir, no hi ha gaires fórmules màgiques. És la fórmula, el que passa que tens que tindre molt bé què és el que saps fer tu. Quin tipus de cuina duràs tu, en aquest cas, com el que ven, jo que sé, roba. Quin estil de roba vendràs? Vull dir, vendràs roba per nen, roba per senyora, roba per... Clar, moderna, clàssica... Ho tens que tindre molt clar. Tens que tindre, perquè o tens un ventall tan ampli que ho vens tot, o t'especialitzes en alguna cosa, que és el que ara s'està durant més, no?
És l'especialització.
Perquè sí,
els ciutadans que ens escoltin deuen pensar, imagina't ara que algú vulgui posar una botiga de roba, de quina roba?
Ja,
si hi ha roba
esclar.
De tota mena, totes cantonades.
Sí, però tu si et mires les botigues i diem de roba, veuràs que ràpidament veus quin sector toca. Aquí Sitges està claríssim. Tens la roba o de nen, o de senyor, o de senyora, però no es barregen gaire.
Amb això amb aquest sentit, ahir vaig estar en un advising de Vilafranca i hi havia una senyora que munta una agència de viatges amb tipus franquícia, i em deia, sí, hi haurà aquest tipus de viatge, aquest tipus, però jo vull fer viatges per tothom. Diu, perquè també per gent amb minusvalia, per gent... Dic, em sembla molt bé que vulguis fer viatges per tothom i que els puguis vendre. Però a l'hora de comunicar, o a l'hora de posar tots els teus esforços, t'has de centrar en un, no val pan para todos, perquè a lo millor tu et voldràs entrar amb tots i per algun motiu, perquè ja a lo millor em deia, pues, per gent amb discapacitat, dic, em sembla molt bé, però és que pots caure amb el parany de no arriba ningú, o al revés, de amb un dels que has arribat, com pot ser a lo millor el sector minusvalia, que per qualsevol motiu allà cali més el teu coneixement i se t'acabi associant amb agència de viatge, o sigui, l'especialització, el que comentava la Cristina, és un tema molt important, tant per que la gent entengui quin tipus de negoci tens, i així poder que la gent que passi sàpigui a on anar. Si saps quin tipus de negoci és fàcil que et puguin triar.
D'acord.
Si no saps quin tipus de negoci és, al final no passes a la ment de ningú.
O sigui que d'entrada no es vol plantejar-se una ambició molt genèrica.
Home,
d'acord.
Això ho fa el Corte Inglés, que és el que té la capacitat
d'acord.
De fer-ho.
És a dir, però fa qui ho pot fer.
Qui ho pot fer. Nosaltres, o els nous emprenedors, aquests que són més petits, tenen que centrar-se en coses molt concretes, perquè si no es perden. Es perden. I perden negoci.
Clar, perquè com venen o no venen, si algú que va pel carrer pensa vaig amb aquesta botiga, és possible que vengui. Si ningú pensa vaig amb aquesta botiga, si no passes per la ment del consumidor,
sí,
no, és impossible vendre. Si tu no t'especialitzes en alguna cosa, no passaràs mai. O sigui, si tu vols comprar pollastre fet, ja saps on t'has d'anar, perquè estan molt especialitzats en allò. No aniràs pas a un supermercat a comprar
un pollastre fet.
Un pollastre. Sí, doncs sí, és una mica aquest concepte, no? És una mica aquest concepte.
Perquè els principals problemes que els nous emprenedors us exposen sovint tenen relació amb què? Amb burocràcia, amb capacitat econòmica per poder assumir determinades despeses d'aquest nou negoci, amb un assessorament en línia de comunicació o amb màrqueting, en quins aspectes especialment hi ha preocupació?
Estan perduts, estan molt perduts. Molt perduts. Llavors tenen preguntes i inquietuds en tots els àmbits, perquè com que són nous emprenedors, a veure, la veritat és que estan molt perduts. Llavors, el bo que té dintre de l'ADEC és que ho poden preguntar en cada sector el que li toca. Amb el financer aniran a parlar amb el senyor especialista en financer, el de comunicació aniran a parlar amb ella. Vull dir, és que clar, tenen preguntes per tot, perquè el ser nou, clar, tot és nou. Tot és un problema que, a més, aquesta, clar, són novells en tot aquest món.
D'acord, però són persones amb formació, en molts casos, sí, no, què
tot
hi ha?
Depèn,
què us trobeu? En aquesta època en què es parla tant que precisament una situació de crisi, la formació és fonamental, important, etc etc.
Home... Jo he trobat de tot, la veritat. Clar, jo s'havia fet dues sessions i he trobat però... de tot, hi havia la mitja de tot, però...
És que el coneixement depèn del que s'entengui per coneixement. És a dir, si tenen carrera o no tenen carrera, bueno, alguns en tindran i altres no. Però és que el coneixement que et dona l'experiència, això sí que no ho tenen, perquè per això són primers emprenedors, no? I aquests són els que pregunten.
D'acord.
Que...
O sigui, que compte que això de la formació teòrica tampoc és la...
És necessària,
és necessària,
però en tots els àmbits de la teva vida, no només per muntar l'empresa. L'educació és necessària per tot. Però en el cas de ser emprenedor, a part del coneixement, l'experiència és un grau, vull dir, un grau molt important per preveure, anticipar i tenir l'olfacte aquest de lo que passa al teu voltant, poder-lo aprofitar, poder-lo esquivar. S'ha de tenir una mica de cintura.
O sigui, la necessitat d'espavilar-se.
Sí, sí.
Sí,
aquí
és.
Sí, i la noteu, la copseu?
Home,
que els emprenedors tenen allò...
El moment en què són emprenedors, perquè ja la gent ja té aquest punt d'audàcia que necessiten, sí, jo penso que sí, que ja se'ls nota. El que passa que li falta l'experiència, que és el que ha dit la Cristina. A veure, sí que tenen aquell punt d'audàcia per començar, i això és bo, és admirable. I a més, en temps com els que correm, pues, a mi m'admira. Vull dir, trobo que són
sí,
valents.
Que hi ha persones que passes de fer un cop de cap i vinga, va.
Sí, a més, hi ha oportunitat de mercat. Vull dir que sí? Els que ho fan, sí, clar que sí. Vull dir, dintre de les crisis hi ha les oportunitats bones de la gent que té bona visió i té un falta pel negoci. Però clar, el que ha dit ella també, tens que preveure moltes coses i cuidado, que vindran moments en què poder no saps per on t'ha sortit.
I dins aquest context actual complicat, aquesta és una comarca especialment complicada també?
Bueno, com totes, no? Cristina, jo veig que ho teníem molt el tema.
Ho dic si és complicada per despeses, per burocràcia, per no ho sé.
A veure, aquí havíem basat tota la nostra economia quasi bé amb el turisme i la cultura del ladrillo, com diuen, no? Doncs clar, ara, voler ampliar altres sectors, serveis, tot això, està bé, perquè variem. No sé, és que, vaja, pot ser, és difícil. Sí, també aquí els lloguers són molt cars.
Per això ho pregunto.
Molt cars, en comparació d'altres pobles i altres comarques.
Vull dir, per si les despeses inicials poden ensorrar, diguem-ne, la possibilitat de tirar endavant.
Si comences amb un lloguer molt alt, és difícil això, fer caixa a final de mes.
Això
sí, el que passa que bueno, això ho tenen que veure ells, no nosaltres.
D'acord. Sí. Però dic, com assessor, si un arriba a un projecte de nou emprenedor per necessitat, i se suposa que la necessitat és especialment econòmica, i si d'entrada ja ha de fer una inversió molt important que després li costarà poder rendibilitzar o satisfer...
Això ho hem de dir. Si ho veiem,
Sí, sí, això financies la seva feina.
Sí, però no tothom va a tots els àmbits a preguntar, o sigui, un nou emprenedor pot anar...
No passa per totes les portes, vols dir.
Passa per les que vol. I a mi m'ha passat d'una persona que volia muntar un negoci, que mirant el local que tenia, les despeses del local i de tenir la gent, etc., per molt que treballés, no li sortia. I clar, en primer cop de vista es veia, o sigui, es veia...
Era molt evident.
Em vaig donar compte, li vaig dir, però has fet el pla d'empresa? Bueno, a mitges, no sé què, clar, a mitges potser que hagis fet unes parts i d'altres no, però és que aquesta és molt important. Llavors és el moment de parar i almenys comentar-li, no dir-li, home, doncs, res taxatiu ni res, però dir, escolta, més que això són faves comptades i aquí ja es veu que agafant aquest local, i ja, clar, ja em deia, però és que el local està molt bé de preu, i què? O sigui, pot estar molt bé de preu, però a tu, per molt que generis negoci, no cobriràs les despeses. Llavors, de què et serveix agafar un lloguer que sigui una ganga? És que no...
D'acord, moltes persones us pregunten sobre o reflexionen sobre el que guanyaran, o si guanyaran més o menys del que guanyaven, o si això és una prioritat relativa davant la possibilitat de tirar en marxa una iniciativa personal.
No ens dona temps, perquè són sessions de dues hores. Llavors ens anem a la jugular directament.
10:40.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
En el temps de l'ADEC, parlant de l'ADEC Advising d'aquells que comencen, bé, doncs en Francesc Mestres ja fa anys que va començar. Francesc, bon dia, bona hora.
Bon dia, bon dia.
Ell és el responsable del CEP i la Nansa.
Edicions.
Una petita editorial?
Mitjana.
Mitjana. Ara, mitjana, ja. Què vol dir?
Bé, en el sector aquest del món editorial hi ha les petites, que són allò... gairebé voluntariat i una passió desenfrenada per publicar llibres. No sé, el diumenge vam estar en una sessió a l'Esplet i va venir el de la Breu Edicions i aquesta gent porta una activitat tremenda, però no passen de 10 llibres a l'any.
D'acord, no? Això seria una editorial petita.
Ah, exacte, els que passem ja de 10 llibres ja som mitjans.
D'acord, 10 llibres l'any, que és un llibre.
Planet,
d'acord, 10 llibres l'any, que és un llibre o més.
Exacte, que són molts llibres, sí.
Que són molts llibres, vist així,
Passa que aquests més petitets ja tenen un segment de lectors addictes, per entendre's.
D'acord. No? Quan va començar Francesc Mestres?
Bé, això és molt antic, perquè la primera etapa és dels finals dels 70, del CEP i la Nansa, que un grup de gent ens va mobilitzar per muntar l'editorial, vam arribar a fer 8 títols, i això l'any 81, o sigui, va començar el 78 i el 81 vam deixar, o sigui, vam parar l'activitat.
O sigui, va ser una fogarada inicial,
una
això?
Una fogarada, i després els temps, doncs molts vam haver d'ocupar llocs, era un temps de molta efervescència política i vam haver d'estar per moltes coses que ens reclamaven.
D'acord, militància, llavors, vaja.
Militància, exacte. I aleshores això es reprèn el 96, l'any 96.
O sigui, 15 anys més tard?
Sí, 15 anys més tard es va mantenir el grup inicial, em van cedir, això era utòpic de l'època, no érem això a nivell d'empresa, van constituir una cosa, imagineu-vos quina quimera, no? Vam constituir una cooperativa de treball associat per fer 8 llibres en 3 anys, imagineu-vos. Vam constituir la cooperativa, vam alliberar mitja persona, perquè els altres amb la voluntat de ser una cooperativa de treball, res, total, que allò, com era lògic, doncs no funcionava, però no va fer fallida econòmicament, és a dir, ja veiem...
O sigui que funcionava en allò fonamental, no va fer fallida econòmicament.
Sí, però tots havíem de treballar en una altra cosa. I
d'acord, no? Entesos.
I aleshores, ja el 96, quan reprenem la marxa, tots els antics socis, diguéssim, van fer una assemblea solemne i em van cedir a mi tot el nom i tot el que hi podia haver. Llavors jo del 96 cap aquí, doncs hem publicat més de 200 títols, o sigui que...
D'acord, i ara quantes persones hi ha al CEP i la Nansa?
Ara fixes 3, tres fixes, però hi ha uns col·laboradors habituals que gairebé depenen de nosaltres, no? Entre ells un informàtic, per entendre'ns, que ja el tenim, és per no mantenir plantilla, però són professionals autònoms que bueno, el 90% de la seva activitat passa per casa. Això, alguns dissenyadors, disseny gràfic, també, consta que de més de dos o tres viuen no exclusivament de nosaltres, però bastant
en bona part.
Per tant, treballs directes i indirectes, més gent de la que es podia un imaginar, no? Perquè des de correctors, dissenyadors, impremtes, doncs bé, no està mal amb la productivitat que portem la nostra gent.
Escoltant tant la Cristina Puigfinós com a la Cristina Mestre, li ha vingut alguna cosa al cap amb en Francesc?
Sí, és quan et poses, o sigui, una miqueta, jo perquè recollir una experiència històrica, que això és important, i després una cosa molt vocacional, és a dir, jo faig això perquè fonamentalment m'agrada, diguéssim, no? I m'agradava treballar...
O sigui, que és suposadament allò que ha de passar amb totes les feines.
Exacte. Però bé, de vegades ens hem de posar...
No, o sigui, però suposadament feina... això és el que ha de motivar, diguem-ne, l'ésser humà, no?
Però passen moltes coses en el circuit aquest que són coses no previstes, que de vegades fa que un la seva vocació afluixi, no?
Perquè segur que amb en Francesc hi deuen dir més d'una vegada allò que les coses van més o menys bé o malament, diu, però fas el que t'agrada.
Exacte.
I ja està, i això se suposa que salva més o menys tots els mals moments, no?
Jo els hi dic que un bon editor acaba portant una carretilla, diguéssim, és a dir, que els llibres s'han d'apilar, s'han de no sé què, que no és allò, en un despatx ara parlarem de literatura i ara parlem que sí, però després hi ha una quantitat de servituds tremendes i que has de tenir allò, defenses per dir, no, és que això forma part de la meva feina, no? I llavors sapiguer això, que tens moltes cabronades, per dir-ho d'aquesta manera, no? I llavors ja passem al terreny de la pràctica, un que no paga, l'altre que no sé què, i finalment, no?, acabes fent, que és això, no?, una miqueta l'empresari, allò que deien elles, no?, ha de saber de tot, no pot servir segons quin gènere, si no hi ha fiabilitat en que pagui aquell senyor, per exemple, potser tu ets innocent i cau bé aquella persona i el carregues de material i... Ja l'has vist, no? Prou. Ara comentàvem, per exemple, el món de l'edició en català, que en moments, a part de tots els altres problemes, la fallida de l'Art de Barà, ja m'explicaràs. A mi no m'ha enganxat, però és que llavors, si m'enganxa això, jo em de dedicar el 80% de la meva activitat negociant amb els bancs, no sé què, negociant amb la Generalitat, si ens fan un crèdit de no sé quantos... O sigui, estic fent de financer, no?, pensant que jo publicava la poesia completa de la...
D'acord. Gairebé cal ser un bon gestor.
Sí, és que l'editor té aquestes dues coses, no? Però després hi ha mítics, no? Per exemple, què sé jo, el Vallcorba Plana o l'Herralde, aquests emblemàtics, no? Anagrama, Quaderns Crema, Cantilado... Són gent que compareixen, diguéssim, allò intel·lectualment com a potents, però és que són molt perspicaços comercialment, diguéssim, també, amb la seva exigència literària, però saben molt bé. D'aquí ve que jo és que vinc del, o sigui, de la meva activitat personal, però jo ja venia d'una... havia treballat a l'editorial Laia i estava amb el grup Enlace i jo havia viscut l'època dels Barrals, de tota aquesta gent... I és clar, Barral, per exemple, era un desastre fotent negocis. No? I ho mantenia perquè, bueno, ja era una família que potent econòmicament, però es va arruïnar 8 vegades, perquè era tant la seva passió amb l'obra literària...
Que els diners no tenien cap.
O n'hi havia anècdotes, a Barral obria, clar, el mercat d'Amèrica Llatina en castellà és important, doncs seus amics poetes acabaven fent de distribuïdors de llibres, que ja us ho podeu imaginar, o sigui, no havia liquidat mai un llibre, etc. No?
D'acord. Vist d'aquesta forma, i em sembla que més o menys coincidiran, quan teniu al davant nous emprenedors, tant la Cristina Mestre com la Cristina Puigpinós, veieu més o menys qui, per la seva forma de ser, per la seva forma de parlar, d'expressar-se, d'argumentar, li poden funcionar les coses?
Jo, una cosa que has apuntat tu abans, et diria, i el mateix que ha dit el Xavier, és que jo crec que el secret està en ser un bon gestor. dintre de l'empresa, dintre de lo que facis. Si ets un bon gestor i pots gestionar bé tota la part financera, sí, de bancs i tot el que dic, i posar en ordre a casa teva, això fa que funcioni un negoci.
Ho dic per si hi ha un seguit de qualitats. En Francesc també parlava d'una certa perspicàcia. Allò que en dirien abans, aquella capacitat comercial de saber veure les coses abans que els altres.
Anticipar-se. Anticipar. I el tema que ha explicat ell, quan hem començat nosaltres a parlar i has fet la pregunta, què són per obligació empresaris o
per necessitat? Per vocació o per obligació?
I tot el que ha explicat el Xavier és realment per vocació. I és aquest tipus d'empresari que a mi més que pot passar de tot després, pot passar de tot, et pot enganxar qualsevol cosa, però aquest empresari vocacional sí que és el que en un moment determinat agafa la carretilla, en un moment determinat tanca un negoci d'una distribució X,
que té més garanties per poder,
i com que li agrada allò toca tots els temes sense que sigui un suplici per ell.
D'acord.
S'implica.
Sense que li resulti traumàtic res. Just perquè tant. Suposo que dins d'un editorial deu haver coses que l'editor deu pensar, mare de Déu, una altra vegada ja hi tornem a ser amb tot això.
Per exemple, una cosa tan tonta que molts editors que inicien, perquè és un sector bastant dinàmic, i ara molt, diguéssim, malgrat els índexs de lectura i tot això.
Sí, sí, sí.
Perquè ara en el món editorial, doncs, esclar, aixopluga moltes activitats de multimèdia, perquè jo faig llibres però faig DVDs, i no? I fem, cada vegada anem estudis de gravació,
sí, sí, sí,
músics, i
llibre electrònic d'aquí dos dies.
No, ja el faig,
ja, el feu.
Ja n'hem fet, i aleshores que si l'e-book, que si no sé què. Bé, llavors totes aquestes coses, però de vegades tot això és bonic, no? És interessant, però pots petar, per exemple, perquè no tens un magatzem. Pensem, per exemple, és que arriba un moment que les produccions de llibres, quan has de fer uns tiratges mínim 1.000, per entendre'ns, perquè aleshores, és clar, imagina't, no?, on te col·loques, perquè llavors en menys 200 o 300 o així,
sí, sí,
no?
O 700 que queden.
Què en fotem d'això? I aleshores això és un greu problema, per exemple, que no apareix en la prova, ai, que bonic i tal, però és una servitud que si no ho tens previst, doncs has de negociar, jo ja tinc les meves armes, perquè si no ja inundaria mig Vilanova de llibres, sí, puc garantir, podria haver una invasió. Llavors bé, fas convenis amb alguna impremta que va a mig ritme, i escolta, i aquell altell que tens allà, que va, potser caurà una feina si me'ls aguardes. Bé, has de tenir, no?
Cintura.
Cintura.
Clar, perquè si no, tornes... És un problema angoniós, aquesta experiència que et deia jo, la primera que vaig tenir en el món editorial, que era l'editorial Laia, vam arribar a ocupar 5 xalets sencers de Papiol. I és que, esclar, portàvem una activitat molt forta, però és que els llibres es venen els que es venen, o sigui que miracles... Tu tindràs un best-seller, això ja, això passa amb el qui li passa,
sí,
però el 80, no, el 90% són edicions curtíssimes, vull dir que curtíssimes en vendes.
Un ha d'editar allò que vol?
Sí, jo crec que sí,
sí?
Llavors t'has de distingir.
O allò que ven?
Jo faig el que vull.
Que ha quedat bé, això.
Sí, no.
Bueno, ja he explicat lo d'excel·lent.
Ja he explicat lo d'excel·lent.
No, però...
Ara se'l miren amb una certa... Aquí tenen un home que fa el que vol.
No,
no, ja s'entén, ja s'entén, ja s'entén. Ja s'entén, ja s'entén.
És allò i les circumstàncies.
Ja, i les circumstàncies. Jo faig el que vull i el que les circumstàncies em deixen.
I el que em permeten les contingències. Bé, un cop dit això... Procuro, per exemple, no he fet cap llibre de cuina, per entendre's.
Doncs ja és un rara avis.
Ja és un rara avis, perquè no hi ha cap editor, diguéssim, que on hagi, així, sí, que això es ven i tal. Doncs no m'interessa. És a dir, que facin llibre de cuina, qui els fa? Jo no els faig. Aleshores, aquesta cosa distintiva també acaba donant una certa singularitat, no? I jo he fet una cosa, ara, els llibres aquests en llengua de signes catalana, bé, que això no ho havia fet ningú, i ho he fet. I ho he fet, i en aquest moment s'ha convertit en la col·lecció estrella.
D'acord.
Però jo em vaig jugar molt al tipus, no ho feia ningú, perquè no els editors grans no els hi sortien els números, un llibre és pensat que fes un llibre, un conte, sobretot en aquest cas, i fer-hi una adaptació al costat pels sorts... amb un DVD pels sords i no sé què, els hi sortien les misses. Bé, doncs llavors aquí jo m'hi vaig posar i en aquests moments està tenint, no exagerem, mm-hmm, però està funcionant molt bé.
Com es mesuren els riscos?
Bé, la producció, o sigui, en aquest cas, no? Nosaltres encara tenim el llenguatge clàssic, no? Li diem escandalls, no? Dius, què em costa produir això?
Sí.
I això costa molt perquè hi ha un conte, hi ha un il·lustrador, hi ha un narrador, hi ha un traductor en signes, hi ha una posada amb l'audiovisual, sí, d'uns estudis i no sé què. Tot això dona un producte que val tant. Llavors això s'ha de posar un preu de venda al públic i és que et surt desorbitat. Però bueno, vàrem aconseguir, després això també és veritat, el projecte vam ser els primers i el vam presentar a la Generalitat i ens van donar molt bona rebuda, la veritat.
D'acord. La tecnologia permet abaratir costos?
Sí, sí, segur.
És més econòmic ara editar un llibre, sí, editar, sí, un llibre ara que fa 10 anys.
Sí, jo no podria, ara amb el sistema tradicional, jo no podria fer d'editor amb la marxa que porto. Pensa que des de casa, no, amb els ordinadors a mi m'arriben tots els llibres tancats, els PDFs, els corregeixo a sobre, abans havia d'anar cal corrector que venia, que no sé què, les galerades allà a sobre, guixades, tornar-ho a canviar. Jo faig llibres sense bellugar-me de casa. Sí, vaig a l'impeta perquè, mira, m'agrada anar-hi sentint la tinta i aquestes coses.
D'acord, això vol dir que els emprenedors grans, joves, els que comencin, han de pensar en un horari laboral d'aquells de...
Sí.
De què? Bueno, de quan toca, toca i ja està.
Sí.
Sí?
Depèn del grau. Sí, a mi jo m'hi passo moltes hores i dic, bueno, això ja ho faré després de sopar. Clar, això és incomprensible des de la concepció clàssica d'entrar a les 8 i plegar a les 2, no? Però és que, bé, m'evita mirar la televisió, que és un bon, també un bon remei.
Una bona teràpia.
Una bona teràpia, i a més, faig feina, no? I va, això ja s'ha acabat, que bé, no? I això, esclar, tenir aquests instruments a casa és fantàstic. Jo contesto correspondència a les 2 de la nit.
Sí, però això depèn també perquè estàs en un sector on la tecnologia, sí, t'ha permès que tu puguis treballar des de casa.
Clar.
El dia que un senyor obre un taller mecànic, a veure, té que saber l'hora que obre el dematí i l'hora que tanca el migdia, perquè clar, aquest senyor tindrà la tecnologia per fer la seva feina més ràpida, passar factura més ràpida, tot això sí, però clar, la comoditat de treballar des de casa...
Però
no.
Sí que sí, suposo que ho haureu constatat, que la demanda, en general, la demanda és cada cop més flexible, o una de les qualitats que es demanen a les empreses és una flexibilitat per adaptar-se a una vida real que cada vegada demana, sí, les coses a, no direm que hores més intempestives, però hores que fa anys enrere ningú podia contemplar-ho, això, no?
No és, bueno, clar, jo, aquest tema de l'horari, la DEC es parla molt sovint.
Sí?
Sí.
Sí.
A la DEC Advising molt. I la gent, clar, la DEC Advising també s'ha de dir que els advisors són bastant, gent bastant més d'una generació més gran que nosaltres, que la Cristina i, sí, que jo, i és aquesta mentalitat de l'empresari no té horari, s'ha de treballar a tota hora, i jo ho respecto, però nosaltres a ADN ho fem diferent.
No, no. Cristina, tu i jo som dones i dones amb família.
Som molt treballadors,
família,
tenim un horari, vull dir, de 9 a 6. Sí. Treballem...
Però la feina és la feina i la vida és la vida.
Just està.
Sí.
Quan s'ha de fer alguna cosa extra perquè hi ha un tema puntual, que normalment venen donades per la DEC.
Hi ha moltes hores.
Però, a banda d'aquí, quan arriba l'hora, o sigui...
És bo delimitar, creieu,
és bo delimitar i és bo organitzar-te de tal manera durant el dia per poder totes les tasques intentar posar-les dins del teu horari laboral.
Com a mínim intentar-ho.
Justa.
Després poden venir contingències,
però si
t'ho
poses com a objectiu i normalment
s'aconsegueix.
Una persona que es posa uns objectius els ha de complir, doncs bueno, d'una manera o d'una altra, o sigui, per mi un dels objectius, o bueno, per mi,
sí,
per la gent que treballa amb ADN, és fer el nostre horari.
D'acord.
I
no treballeu després de sopar?
No.
Francesc.
No, però això és optatiu.
És optatiu,
està
clar. Només faltaria que a casa de cadascú...
No, però és optatiu. Jo, per exemple, sí que a vegades reviso coses, però perquè vull fer-ho i perquè és el que diu ell. Diu, no m'interessa res del que hi ha a la tele, o no m'agrada i vull llegir un rato, o em poso l'ordinador a fer coses personals.
No he dit a l'hora que em desperto.
No. No cal. En 30 segons i abans de l'agenda, està la qüestió molt complicada del món editorial, o no més complicada que fa...
No, sempre. No. I nosaltres, com que sempre hem viscut en crisi, per tant, ara ja estem com a peix a l'aigua. Ja... No, no especialment... Home, està complicat.
Sí, 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 està clar.
Està complicat, però... la Susana pujant amunt.
Bé, un optimisme consubstancial.
Sí, és que sí, sense ser, tenir un grau d'optimisme és impossible tirar endavant.
No? D'acord, doncs que quedi clara aquesta precisió final. L'agenda, Susana, de la DEC.
Doncs un breu repàs a l'agenda d'actes, iniciant el mes de novembre, la propera setmana, el dijous dia 4 de novembre, el col·lectiu de Dones d'Empresa organitza un cicle anomenat Dona i Empresa amb el títol Els rols de la dona a l'empresa familiar. La ponència anirà a càrrec de Francesc Güell, director de TPC Net Group, expert en organització d'empreses i consultor d'empresa familiar. Es realitzarà a les 3:30 de la tarda a l'Associació Social de la DEC de Vilanova. I un dia després, el divendres dia 5 de novembre, tenim una nova sessió dels veïns de la DEC. En aquesta vegada comptem amb el senyor Joan Gil, director de l'Associació Vinícola Catalana. Es realitza, com sempre, a primera hora del matí, a les 8:30, a la seu social de la DEC de Vilafranca. Com sempre, Vicenç,
tota l'actualitat...
www.adec.cat.
Cristina, gràcies, Francesc, gràcies, Susana, gràcies. En 5 minuts tornem, fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.